els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Benvinguts, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats sovint diferents, però moltes vegades en comunió, d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. A l'Eucaristia, l'Església s'uneix plenament a Crist i al seu sacrifici, fent seu l'Esperit de Maria. És una veritat que es pot aprofundir rellegint el Magnificat en perspectiva eucarística. L'Eucaristia, en efecte, com el cant de Maria, és primer de tot lloança i acció de gràcies. Quan Maria exclama «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva», porta Jesús en el seu sí. Lloa al Pare per Jesús, però també el lloa en Jesús i amb Jesús. Això és precisament la veritable actitud eucarística. Aquesta orientació del punt 58 de l'encíclica Ecclesia de Eucaristia de Sant Joan Pau II ens porta a parlar de l'adoració al Santíssim, és a dir, a Crist present a través del misteri de l'Eucaristia, en el que és una autèntica actitud, des de l'exposició del seu cos amagat en la forma del pa sagrat. Coneixerem en aquesta nostra taula compartida dos testimonis que ens acosten a aquesta gran pràctica devocional i, d'alguna manera, també integrada en la litúrgia. Un d'ells ens oferirà la seva vivència de l'adoració nocturna, a la nit, molt present a Espanya des de fa dècades, i un altre des de la vivència d'una capella d'adoració perpètua on també hi ha torns durant el dia.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
I per parlar d'adoració al Santíssim ens acompanyen d'una banda Gregorio Peña, que és membre de l'adoració nocturna a Barcelona, havia estat al Temple Expiatori del Tibidabo i en aquests moments, ja des de fa uns anys, també en aquest 2024, a l'Església de Santa Teresa de l'Infant Jesús, al barri de Gràcia de la capital catalana. Gregorio Peña, benvingut i moltes gràcies.
Déu vos guarda a tothom.
Molt bé. També és amb nosaltres Eduard Ticó, que és promotor dels torns de l'adoració perpètua a la capella del Col·legi Santa Isabel, al barri barceloní de Sarrià. Hola, benvingut i moltes gràcies, Eduard.
Hola, gràcies a vosaltres.
Molt bé. L'adoració al Santíssim, com dèiem, és una actitud de fidelitat i de proximitat al Déu que es fa present en Jesucrist mitjançant el seu cos amagat en un tros de pa, en una forma exposada dins d'una custòdia. Evidentment requereix un pas de fe per viure aquesta experiència, però si vol primer Gregorio Peña i després Eduard Ticó, com definirien vostès l'adoració al Santíssim Sagrament?
Bueno, pues és endavant de la presència de Nostre Senyor, i aquí volia comentar una cosa que vaig sentir una vegada i és bastant coneguda, però crec que s'ha d'explicar. Un personatge històric, no recordo exactament qui, va dir: si els cristians es creiessin realment que Nostre Senyor està a l'Eucaristia, les esglésies estarien plenes.
Clar.
Llavors, penso que això, que l'Eucaristia i més l'adoració eucarística, és estar-hi davant de Nostre Senyor fent, pues, això, reparació de les faltes que nosaltres i tot la resta d'humanitat cometeix, expiació, que és el sacrifici per les faltes que cometem i que altres cometen, i acció de gràcies per tot el bo que rebem cada moment.
Algun complement d'aquesta definició o alguna altra definició, Eduard Ticó, sobre el mateix?
Sí, jo crec que per afegir, en un moment que moltes esglésies estan tancades avui en dia, doncs tenir un espai obert permanentment és una necessitat. El Sant Pare Joan Pau II i Benet XVI doncs ja ens demanava, no?, adoració permanent i esglésies obertes. I al final adorar és contemplar el Senyor per semblar-nos amb ell, i adorar també ser contemplats per ell, no? I Això es pot fer molt bé amb capelles d'aquest tipus que estan obertes tot el dia, per la nit.
ja han portat tots dos una mica cap al seu terreny el que és la pràctica de l'adoració eucarística. Recordem que també hi ha exposicions al Santíssim sense una regularitat fixa, o en alguna parròquia hi ha, per exemple, un dia a la setmana, els dijous, moltes vegades al vespre, que es fa doncs exposició del Santíssim, mitja hora, una hora, i tothom qui va a l'església doncs pot fer aquesta pràctica de l'adoració, moltes vegades abans de la celebració de l'Eucaristia o en altres moments. Però bé, quina importància té, ja ho han avançat una mica vostès, però quina importància té el gest i la dedicació d'una estona a adorar el Santíssim exposat? Gregorio i després Eduard, si volen.
Jo volia comentar això que ara has comentat. De fet, estem parlant de l'adoració eucarística, sigui adoració perpètua, sigui adoració nocturna, sigui... És igual, eh? L'important és estar endavant de Nostre Senyor. Que un es compromet a l'adoració nocturna, pues, hi ha persones que són de l'adoració nocturna un cop al mes, estan tota la nit, i a més són de l'adoració perpètua i van un cop a la setmana, una hora, a l'hora que estigui disponible o que triïn. I després, evidentment, a la teva barroca, igual als dijous, i és molt habitual, hi ha adoració eucarística després de la missa, una hora santa, de vegades es fa abans. L'important és que el Santíssim sigui reconegut pels que diem que som cristians.
Quan ha dit vostè que si ens ho creguéssim de debò estarien les esglésies plenes, és que realment l'adoració no és d'una persona perfecta, és una persona que tendeix, que camina cap a reconèixer. Ja ens agradaria, no?, que creure'ns-ho de debò molt millor del que ens ho creiem.
Sí, jo en aquestes dates, primer em m'ha sorprès una mica això que em comentéssiu, mira, avui et parlem de l'Eucaristia, després dic, carai, és que el misteri eucarístic i el misteri del Nadal estan molt, molt lligats, o sigui, quin misteri tan gran que Déu es faci home. Però més gran encara que Déu fet home es quedi en nosaltres, en un tros de pa, en el vi, i cada dia ho podem renovar, això.
Totes les festes de l'any, el Nadal, la Quaresma, vaja, tots els temps forts, tenen aquesta perspectiva, i en això som uns privilegiats, de creure en Crist ressuscitat, no? Tot el que passa culmina amb la resurrecció i en el fet que es quedi amb nosaltres en l'Eucaristia. Sí, Eduard Tico, la importància d'aquest gest, de l'actitud d'adorar, què en diria?
Sí, jo crec per a banda de tenir el Senyor allà present sempre, jo veig una vessant personal de creixement de cadascú de nosaltres, que anem allà, hi ha un espai, hi ha un compromís, acompanya amb el Senyor, però per una altra banda també hi ha una vessant més d'església, de fer església, de permetre que estan allà davant del Santíssim en aquesta estona, doncs, i pensant en les capelles que estan obertes durant unes hores o durant tot el dia, doncs altres puguin venir a adorar, no? Llavors també és una de les feines dels gestos que fem quan estem allà és permetre que altres puguin estar allà en un moment, com dèiem abans, que les esglésies estan tancades, no?
Sí, sí.
I també per mi és interessant una reflexió, i és abans, fa uns anys, doncs hi havia molts convents amb monjos i monges que estaven contínuament pregant per les necessitats de la societat, del món, del seu entorn. A dia d'avui, que cada cop hi ha menys convents, menys pregàries, doncs jo crec que és una manera alternativa, complementària, doncs d'estar que en el món estiguem contínuament pregant, com deien els Sant Pares, doncs que hi hagi aquesta adoració permanent, aquesta pregària permanent. Doncs aquestes capelletes, doncs és el que estan fent. Donar suport a aquests convents que a dia d'avui, doncs, desgraciadament, no n'hi ha tants.
Sí, sí, tot suma, efectivament, tots podem demanar pregàries a un convent. De fet, era una pràctica també molt estesa i que continua avui, però per què no implicar-nos també personalment cadascú de nosaltres, no?, en la pregària? Sí, torno a preguntar-li a Eduard Tico com és concretament una capella d'adoració perpètua i particularment la del Col·legi de Santa Isabel a Sarrià, a Barcelona. És tot el dia, sí. Es pot anar a adorar, oi?
Sí. El nostre cas, bueno, a Catalunya en tenim 10 com la nostra, hi ha 10, hi ha 9 més, i és una capella que està oberta tot el dia, durant tot l'any, totes les hores del dia, de la nit, és igual. És com una petita empresa, al final, no? A nivell, des d'un punt de vista organitzatiu, necessites molta gent, hi ha 168 hores a la setmana. Això fa que 200-250 adoradors són els que necessites de manera regular perquè això funcioni. Sempre hi ha al darrere, o al davant, no?, un sacerdot, en el nostre cas són els legionaris de Crist, el pare Manuel Aromir és qui actualment ens està ajudant. Hi ha un equip de 29 persones, que són els que fem doncs, que això funcioni. No? El Santíssim no pot estar sol mai. Això vol dir que si algú falla, si algú es posa malalt, si hi ha un imprevist, doncs sempre ha d'haver algú disposat a suplir aquella persona. A vegades t'avisen amb mitja hora d'antelació, a vegades t'avisen amb una setmana. Llavors, això fa doncs, que aquesta capella, doncs, a banda de ser un servei que es dona a tota la gent que vulgui ser-hi, doncs requereix d'una organització perquè això funcioni i no falli, no? Sí, sí. Però l'important és que estan obertes per qui vulgui, es pot anar a l'hora que vulguis, pots anar 5 minuts a fer una pregària, a fer un agraïment, a estar allà una estoneta, o pots anar tot el dia, si vols, no? Està obert a qui vulgui, a tothom.
Sí, sí, important, i dona com una seguretat, no?, des de la fe, pensar que allà pots anar a pregar a qualsevol moment, a aquesta i a les altres 9 capelles d'adoració perpètua que hi ha a Catalunya. Sabem que n'hi ha una a Sabadell, a l'Església del Sagrat Cor, a Girona, en altres llocs, també altres a Barcelona. Bé, doncs, amb Eduard Ticó i amb Gregorio Peña parlem de l'adoració eucarística. Gregori Peña, quina particularitat té l'adoració nocturna en aquest cas? És que s'organitza per a la nit, no? Sí. Específicament.
Sí, l'adoració nocturna, de fet, el creador va ser a mitjans del segle XIX, una persona d'origen jueu i que era un jueu ateo i que en un moment donat per una experiència de Nostre Senyor, quan anava a tocar l'òrgan en una festivitat eucarística, pues es va convertir. I a partir d'aquí va pensar que era necessari estar-hi endavant del Santíssim. Això que va fer Hermann Cohen a mitjans, més o menys al 1845, després una persona espanyola, el que és ara... Luis de Trelles, que el va conèixer a París, va conèixer que es feia això, ho va portar cap a Espanya. I més o menys cap al 1870 es van començar a fer els primers torns d'adoració nocturna. Tenia molt sentit en aquell moment que la gent matinava molt per anar a missa, però després a la tarda es tancaven les esglésies i ell va demanar, tant Cohen com després Luis de Trelles, anar-hi a una parròquia, a un convent, i quedar-se tota la nit. De fet, es quedaven des de més o menys les 10 de la nit fins a les 6 del matí, les hores de foscor, les hores de la nit, i es feien torns, es fan torns com si fos un relleu d'aquests que fan els soldats, que sempre hi ha dos que estan de guàrdia, doncs es feien això, relleus, sí, dos, sí, persones, després, quan passa una hora, dos més...
I els altres podien descansar una mica?
Els altres podien descansar. La veritat és que una cosa important és poder a la nit fer adoració, però també descansar perquè el dia següent has de fer la vida normal. El Clar. Sacrifici és estar-hi a la nit endavant del Senyor, d'on rebem tota l'energia per tot el mes, però, de fet, has de poder descansar encara que siguin 2-3 hores.
Els grups d'adoració nocturna, ja ho ha dit vostè ara mateix, són mensuals habitualment, no? És un cop al mes.
Sí, les persones ens comprometem, això, i vull comentar també que no és que un vulgui ser adorador, això és una vocació, és una trucada. En moltes cases hi ha la dona que és adoradora i el marit no, o al revés, o és el fill i els pares no... És una trucada, i això sí, sí. Cadascú responem segons com som nosaltres, com ens ha fet Nostre Senyor.
I ara mateix hi ha un grup a l'Església de Santa Teresina, no?, a la plaça de la Placídia de Barcelona.
Sí, un grup no, hi ha 31 grups.
Perdó, 30, sí, sí. Perquè... el grup on està vostè i molts més, oh, que bé. Que bé.
Exacte.
És la referència actualment a Barcelona de l'adoració nocturna, per entendre'ns.
Sí, de fet, fa ja més de 50 anys que es va crear l'adoració nocturna al Tibidabo, després es va fer perpètua perquè hi havia torns de dia i de nit, i fa uns anys, per diverses circumstàncies, els salesians no podien ja tenir-nos allà i, afortunadament, ens van oferir la parròquia de Santa Tereseta la possibilitat de trasplantar-nos a Santa Tereseta. I allà estem, doncs, fem torns tots els dies de la setmana, tots els dies del mes, tots els dies de l'any.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És una concepció diferent de l'adoració, perquè ja no és el, és el grup que es troba, l'Església no està pròpiament oberta a tothom, però sí que vostès doncs, fan aquesta adoració i mantenen el contacte amb Jesús sacramentat.
I una cosa més, a veure, això a Barcelona està molt viu en les adoracions perpètues i en l'adoració nocturna de Santa Terceta i altres parròquies de Barcelona, i n'hi ha cinc parròquies que tenen, però és un moviment que ara està perdent una mica de força, però està estès per tot Espanya. Hi ha moltíssimes persones que es dediquen un dia al mes a fer adoració nocturna.
Bé, i els volia preguntar ara a Eduard Ticó, però també a Gregorio Peña, quines maneres hi ha de pregar davant del Santíssim? Evidentment, el silenci és la més... la bàsica, no? El silenci, la intimitat de cadascú, però també hi ha pregàries compartides en aquest moment, per exemple, en els torns de la capella de Santa Isabel, Eduard?
Sí, aviam, com tu dius, per mi la més difícil, la més maca també, és la d'escoltar. Anar allà, estar en silenci i escoltar el que el Senyor et vulgui dir. I això al principi costa. Quan comences a adorar, estar allà en silenci i esperant que ella et transmeti o et digui alguna cosa, doncs és el Clar. Que més costa. Jo crec que és el més maco.
Sí, sí.
Però bueno, a banda d'això, evidentment, nosaltres tenim guies, les tenim per quan un adorador doncs, comença a adorar sobretot, doncs li donem una sèrie de consells. Doncs mira, tens aquí una sèrie d'oracions, a més d'estar en silenci pots fer reflexions, pots plantejar-te com va la teva vida, pots fer-te plantejaments a curt plaç, bueno, hi ha diferents maneres de poder, evidentment l'oració és una de les més importants, i així a nivell de grup, com preguntes, doncs nosaltres, quan hi ha causes molt particulars, sí que intentem doncs, transmetre-les a tots els adoradors i que tots en grup estiguem doncs, pregant per aquella necessitat, no? Però normalment no ho fem. No ho fem. Sí que ara, per exemple, i això és a nivell de totes les capelles d'Espanya, es vol obrir una capella d'adoració a Tanzània, a Àfrica.
Molt
i
bé.
Se'ns ha demanat ajut. I l'ajut, a banda de, evidentment, si algú té possibilitats a nivell tant de temps o a nivell també de diners, sobretot és d'oració. Anem a resar per veure si podem, entre tots, ajudar que s'obri aquesta capelleta al nord de Tanzània, no? Doncs, bueno, sí que es fan aquest tipus d'activitats, però el normal és que cadascú estigui amb el seu espai, amb la seva estona, i com deies tu al principi, per mi el més important és estar en silenci i saber escoltar el que el Senyor té per nosaltres.
Que no ho podem escoltar amb oïda humana, perquè no sentim pròpiament una veu normalment, però sí... des d'aquest silenci Déu ens parla també, no? Amb les inquietuds i amb
Correcte.
El cor. Sí, Gregorio Peña.
Sí, jo vos explicaré un moment pues, la sistemàtica que seguim. Nosaltres normalment es fa una reunió, hi ha puestos que la fan a una hora o una altra, però normalment és cap a les 10 de la nit, llavors es fa pues, això, i es intercanvien les coses, les inquietuds de la setmana, qualsevol cosa, i un cop que s'ha constituït el grup, més o menys en mitja hora, es fan una petita oració allà mateix on es fa la reunió i es va en processió fins a la capella on estigui, on es farà l'adoració. A la capella aquella, el primer que es fa és l'Eucaristia. I mentre es fa l'Eucaristia, es facilita el sacerdot que hi ha, facilita la... Perdó, mentre es fa l'Eucaristia, m'he equivocat en una cosa. Primer es fa el Sant Rosari, i mentre es fa el Sant Rosari...
Abans de l'Eucaristia hi ha la possibilitat de confessar.
Es facilita la confessió de les persones que vulguin apropar-se al sacrament. I després es fa l'Eucaristia, i després de l'Eucaristia es fan ja pròpiament els torns, que es comencen aproximadament cap a les 12:30 de la nit. Són torns d'una hora i es fan 4-5 torns. La idea és fer pues, més o menys 5 hores de duració segons els torns que hi hagi i acabem cap a les 6 del matí. Mm-hmm. Fem laudes al matí i a la missa abans s'havien fet vespres. Mm-hmm. Això és el ritme. I en referència al que hi ha, si n'hi ha oracions comuns, oracions particulars, oracions comunitàries, de fet, l'adoració nocturna té la peculiaritat de que els torns es fa com oració la lectura i el rest dels salms. Uh-huh. Llavors, com que cada tor són dues persones, doncs es fan a dos cors els salms. I això dura més o menys...
Intercalat amb silenci, no? També.
Més que intercalat, això es fa en un moment, normalment al principi, dura 20 minuts, 25 minuts, i després tens 35 minuts de silenci d'oració personal.
Mm-hmm. Doncs...
Una qüestió més. L'oració personal no és una cosa mirant cap endins d'un, sinó que la pregària que es fa és una pregària per tota l'Església, per tota la humanitat, a més.
Sí, sí, efectivament. No és per quedar-nos-ho, no és una introspecció, sinó que és pensant en el món i en l'Església. Doncs ho hem de deixar aquí, però ha estat molt interessant haver compartit aquestes inquietuds i aquestes reflexions sobre l'adoració al Santíssim Sagrament amb Gregorio Peña, de l'Adoració Nocturna a Barcelona, i Eduard Ticó, de l'Adoració Perpètua a la Capella del Col·legi Santa Isabel, també a Barcelona. A tots dos, moltes gràcies, que vagi molt bé i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.
Taula compartida.
Tu ets la llum que trenca les tenebres. Obre els meus ulls, oh Senyor. Tu vas crear aquest cor que t'adora. Amb tu camino confiat. Vinc per adorar-te, vinc per
compartim amb tots vosaltres aquesta cançó. Vinc per adorar-te, vinc per humiliar-me. Una veritable pregària d'adoració a Jesús en el Santíssim Sagrament, interpretada per Oriol Sabé a partir d'una versió original de les comunitats de Hillsong. Fins aquí el nostre espai Taula Compartida, un podcast que hem fet possible el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció i qui jo ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat avui, novament punt de trobada per a tots vosaltres. Fins aquí 7 dies, adeu-siau.
Obre per mi, vinc per adorar-te.
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estat.